Bon dia a tothom, són les 9. És dissabte 29 de juliol de 2023. El sol ha sortit ja fa gairebé 2 hores i mitja per Cadaqués, poc després de 6:45 del matí, i no es pondrà fins més enllà d'un 9:15 de la nit a l'altra punta del país, Alcanar. Dia de calma i força sol en general, amb calor que tocarà sostre, moltes màximes de 31 a 36 graus a l'interior i també al prelitoral, amb xafogó a la costa. Ambient, per tant, de ple estiu, amb només algunes nuvolades de cara a la tarda a punts de muntanya que poden deixar alguns ruixats locals, sobretot al Pirineu i també al Prepirineu de Girona. És dissabte, dia 29, i arrenquem, per tant, l'últim cap de setmana d'aquest mes de juliol, el cap de setmana per excel·lència de les maletes, de la roba plegada, de l'ai que no trobo el banyador, el no recordo si ens quedava crema solar i, en definitiva, el cap de setmana en què molts de vosaltres, els que encara no havíeu tingut la sort de fer-ho abans, comenceu per fi les vacances. Des d'aquí, ja us ho dic, quina enveja. Però que aquest sigui l'últim cap de setmana de juliol vol dir també que dimarts comença el mes d'agost, el mes més feixuc i mandrós que canten els pets, un mes tradicionalment de temps per nosaltres, d'agafar-se les coses amb més calma, d'aprofitar el temps lliure i també de companyia amb qui no podem veure tan sovint com voldríem durant l'any. Un mes d'agost, però, que pinta que aquest any també serà d'allò més feixuc i mandrós des del punt de vista polític. De feixuc ho serà segur, ja us ho diem ara. Ara mateix no fa gens pinta que el panorama polític estatal s'aclareixi en cosa de pocs dies i puguem encarar el setembre amb una mica de certeses. De fet, més aviat al contrari, encara més, des de que en les últimes hores el trencaclosques de la investidura de Pedro Sánchez s'hi hagi afegit encara un grau més de dificultat, si és que això era possible. Però ara resulta que aquest trencaclosques que haurà de fer Pedro Sánchez ja no és de 10.000 peces, com preveia, sinó que al final resulta que en té 20.000, el doble, i que sobre, en alguns casos, la pestanyeta aquella que permet enganxar unes peces amb les altres s'aguanta amb cinta adhesiva. I si és que la convocatòria d'aquestes eleccions ja va ser tot un gir de guió inesperat, el resultat, a més, també va suposar un gir de guió respecte a la majoria d'enquestes, ara, a tots aquests girs de guions, n'hi hem de sumar un altre, el que s'ha produït aquesta mateixa nit en el recompte del vot estranger a la Comunitat de Madrid. Calia que el PP prengués més de 1.750 vots al PSOE, un escenari que la majoria d'experts generalistes veien molt improbable. Però al final ha passat, un gir de guió més. El PP té ara 16 diputats a Madrid i el PSOE només 10, o el que és el mateix, 137 a l'Estat per Feijóo i 121 per Sánchez. Un canvi que podria semblar insignificant, però que provoca un canvi en les majories d'uns i altres que segurament no serà gens menors. Ara el líder socialista ja no en té prou amb l'abstenció de Junts, sinó que necessita el vot favorable d'almenys dos dels diputats del partit de Carles Puigdemont. De seguida ho repassem. El PSOE, evidentment, ja ha corregut a restar importància, diu que al capdavall poca cosa canvia, però tot fa pensar que des del cantó de Junts s'aprofitarà encara més per fer-se fort en les seves línies de moment vermelles, que són, ja ho sabeu, l'amnistia i el referèndum. De feixuc, doncs, aquest estiu serà segur. Ens esperen setmanes de moltes negociacions, dies de hàmster en què sembla que res no es mou ni un mil·límetre, i també de declaracions d'uns criticant l'immobilisme dels altres i viceversa. El que no hauria de ser tant, però aquest estiu, i encara menys després del que va passar ahir, és mandrós. Que el marge de temps per evitar la repetició electoral és llarg, és cert. Però una cosa és no voler anar amb presses i l'altra és directament ni intentar-ho. La mandra de no voler entomar una negociació en política no és acceptable. I aquí, qui hauria de tenir més interès per convèncer els seus pretendents, suposadament, és qui ha de liderar aquest futur govern. Veurem si el canvi d'ahir fa canviar també alguna cosa en l'estratègia negociadora a Ferraz. Els que no se'ns faran ni feixugues ni mandroses aquestes 6 setmanes que venen, ja us asseguro, és a l'equip d'estiu del Via Lliure. Un equip que entomem aquest repte amb molta gratitud, ganes i il·lusió. Gratitud a la casa i també al Xavi Bundó per confiar-nos aquesta responsabilitat. Ganes d'explicar-vos a vosaltres, a l'audiència, tot el que passi, tant a nivell polític com en la resta d'àmbits, que segur que tampoc no en faltaran. Il·lusió, sobretot, també d'intentar-vos fer els caps de setmana d'estiu una mica més passables i entretinguts amb tots els continguts que us hem preparat. Nosaltres estarem més que encantats si us hi voleu sumar. Vinga, va, doncs, que passen ja 5 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1 i també a l'estiu sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
Aquesta hora del matí la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Marina?
Del canvi de majories del Congrés dels Diputats. Amb el recompte del vot estranger, el PP ha esgarrapat un escó al PSOE a Madrid i ara els populars passen a tenir 137 diputats. Els socialistes es queden ara amb 121 escons. Això complica encara més una possible investidura de Pedro Sánchez, que ara necessita el sí de Junts per ser president.
Mentrestant, Esquerra donarà l'última paraula als militants per decidir si fan costat o no a Sánchez. Quan arribin a un acord d'investidura amb el PSOE, consultaran a la militància al Consell Nacional del Partit, ho va decidir ahir al vespre.
També pendents dels aeroports i les carreteres, aquest cap de setmana a les portes del mes d'agost molta gent comença vacances. Per això s'espera que sigui un dels caps de setmana amb més mobilitat de l'estiu. Entre avui i demà hi ha previstos més de 1.800 vols a l'aeroport del Prat i s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 340.000 cotxes.
A Grècia els bombers donen per controlats els principals incendis que cremaven el país. Són el de l'illa de Rodes i també el de la regió de Magnèsia. Ara les autoritats gregues han obert investigacions per esbrinar com van començar els focs.
I cap de setmana de grans festivals. De fet, ahir es va donar el tret de sortida a l'edició d'aquest any del Festival de Peralada, amb el jove tenor Freddy Tomasso. Avui serà el torn de Diana Damrau i Nicolás Testé. També hi haurà música a Sitges amb la banda alemanya Kraftwerk i el Festival de Cap Roig amb Pablo López.
Els esports, Barça, Girona i Espanyol afronten avui nous compromisos de pretemporada. Els blaugrana jugaran el primer clàssic del calendari contra el Real Madrid a les 11 de la nit a Houston. Xavi Hernández podrà donar els primers minuts a Gavi, ja recuperat de les molèsties que el van impedir jugar contra l'Arsenal. Per la seva banda, el Girona acabarà l'Estatge Anglaterra jugant contra els Blackburn Rovers a les 4 de la tarda, mentre que l'Espanyol ho farà contra l'Alba Krakatarià a 2:15 del matí. I més enllà del futbol, els Mundials de Natació de Fukuoka, la selecció espanyola masculina de waterpolo amb 8 catalans, ha aconseguit la medalla de bronze després de derrotar Sèrbia per 9-6. A un dia d'acabar el Mundial, amb aquesta ja són 8 medalles per la delegació espanyola, 7 amb participació catalana.
Hi ha el temps dissabte per aprofitar amb força calma i sol, només alguns núvols baixos ara al matí a punts de la costa, sobretot de Tarragona, i nuvolades de tarda en zones de muntanya amb algun ruixat, especialment al Pirineu i Prepirineu de Girona. Avui la calor toca sostre amb ambient de ple estiu, moltes màximes de 31 a 36 graus a l'interior, amb xafogó marcada a la costa.
I avui què farem al Via Lliure, Josep Moragas?
Farem tertúlia amb l'Aleix Moldes, Sergi Saborit i Magda Bandera. Entrevistarem a la número 2 d'Esquerra Republicana al Congrés i nova portaveu del partit en les negociacions d'investidura, Teresa Jordà. A partir de les 11 tractarem el tema de com pot arribar a afectar l'increment de la temperatura al turisme estival a Catalunya. Ho farem amb el professor de la Facultat de Turisme de la UDG, José Antonio Donaire. I descobrirem l'altra cara de l'estiu amb l'actriu Anna Bertran. A partir de les 12 repassarem les estrenes de cinema i sèries amb Mariona Borrull i entrevistarem a l'actriu Anna Castillo, protagonista d'Un Cuento Perfecto a Netflix. Coneixerem allò que ho ha està patant ara mateix amb el fenomen de la pel·lícula Barbie, i a l'una del migdia parlarem amb el periodista del Periódico, especialitzat en tecnologia, Carles Planas, sobre si el ChatGPT està perdent eficàcia en les seves respostes. Coneixerem el malson de la Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol. Tot això el dia que fa tot just 580 anys que es va començar a construir la Torre de Pisa. Per això us preguntem quines compres heu fet a través d'internet que després s'han acabat torçant. D'entre totes les respostes, regalem 4 entrades per anar al Bulli 1846, al Museu del Bulli. Envieu-nos notes de veu al 606-25-64-39. També ens podeu enviar tuits a @vialliure o també al nostre Instagram, on hem penjat una story amb la pregunta.
Són les 9 i 9 minuts. I us ho dèiem, la investidura de Pedro Sánchez es complica encara una mica més. el recompte de vots dels residents de l'estranger que va acabar ahir a la mitjanit altera poc, però de quina manera, el resultat de les eleccions de diumenge passat. El PP arrabassa un escó per Madrid al PSOE i Pedro Sánchez ja no en tindrà prou amb una abstenció de Junts per continuar la Moncloa. El Partit Popular passa de 136 a 137 diputats i el PSOE en perd un i es queda amb 121. Tot això pel resultat de Madrid, on el PP va doblar els socialistes en el nombre de vots emesos des de l'exterior. És l'única demarcació on hi ha hagut un canvi. A la resta, on hi havia algun escó que ballava, que estava en dubte, com per exemple Girona o Tarragona, tot s'ha mantingut igual. Aquest diputat de Madrid que fa que canviï de bàndol altera els números pel que fa als dos blocs d'investidura que es capgiren. La dreta compta ara amb 172 suports, si comptem els de PP, Vox, UPN i també Coalició Canària, mentre que el de l'esquerra està ara amb 171, que serien els vots del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, el PNB i també el BNG. Això vol dir que per aconseguir la investidura, Pedro Sánchez necessitarà com a mínim 2-6 dels 7 diputats de Junts. Per tant, caldrà veure si aquest canvi fa realment a pujar el preu que posa Junts a la investidura, que fins ara només demanava, ja ho sabeu, aquestes línies vermelles, que no acceptaria res que no fos el referèndum i l'amnistia. Va seguir aquest recompte a Madrid, des de Madrid, a Roger Perciba. Bon dia.
Bon dia. Els populars a Madrid recuperen els 1.700 vots que els faltaven per esgarrapar un escó als socialistes, i tot gràcies al vot exterior. El PP insisteix en el fet que Sánchez només vol unir independentistes i nacionalistes per ser president del govern, tot i quedar ara a 16 escons a distància del PP i tenir 300.000 vots menys. Diu el Partit Popular que Sánchez ha perdut les eleccions i el respecte pel seu país i el seu partit. Els socialistes admeten el retrocés, però diuen que tenir un diputat menys no canvia la formació de majories. Recorden a Junts que haurà de decidir de totes maneres si vol fer front amb Partit Popular i Vox o amb les forces polítiques que volen evitar un govern de les dretes. El vot exterior no ha fet variar la distribució de vots a la resta de les circunscripcions, tampoc a Girona i Tarragona, on Junts manté els diputats que podia haver perdut a mans de PP i PSOE.
Per cert, que per si això no fos prou, aquest nou diputat del PP al Congrés serà Carlos García Adanero, un dels dos diputats trànsfugues de la Unión del Pueblo Navarro que van saltar-se la disciplina de vot del partit per votar en contra de la reforma laboral i que ara estan sota el paper, sota la paraigües del PP. La Junta Electoral Central ha confirmat definitivament el resultat que es coneixia ahir poc abans de les 11 de la nit. De fet, aquest canvi va arribar tan tard, ja a la nit, que fins i tot alguns diaris avui en paper encara no ho recullen, si més no, en la seva primera edició. És el cas de, per exemple, l'ABC i també La Razón. De fet, l'ABC fins i tot titula que el vot exterior manté l'escenari del 23J, perquè veieu fins a quin punt va ser una sorpresa aquest escó, finalment, que anés cap al PP. El resultat final, però, sí que fa canviar les coses i, per tant, els diaris ja en fan un primer anàlisi. El País titula que el nou escó del PP complica la investidura de Sánchez, mentre que La Vanguardia i l'Ara destaquen que el PSOE necessitarà el sí de Junts. En canvi, El Mundo remarca que Puigdemont guanya força en la negociació. La premsa també reflexiona sobre aquestes negociacions, les converses que hi haurà entre el PSOE i Junts, a les quals ara s'hi acaba d'afegir un nou element. A La Vanguardia, Isabel García Pagán explica que Junts s'ha autoimposat calma i que, per tant, no té pressa per nomenar negociadors, com sí que ha fet, per exemple, Esquerra. Explica que els postconvergents volen explorar el terreny i que l'objectiu no és reforçar l'estratègia de confrontació i que Junts, en detriment d'Esquerra. Apunta també que Puigdemont rebutjarà solucions personals. Una altra possibilitat que també destaca el periòdico Albert Saez, el seu director, és que a Puigdemont exigeixi ser reconegut com a actor polític rellevant i afegeix que per l'expresident no hi ha diferència substancial entre l'abstenció i el vot afirmatiu, perquè es tracta de fer president a Sánchez i això no ho pactarà de matinada i a les fosques, com sí que van fer, diu, a Mas per pactar l'estatut amb Zapatero. Mentrestant, Esquerra donarà l'última paraula als militants per decidir si faran costat o no a una possible acord d'investidura de Pedro Sánchez. El Consell Nacional del Partit ho va decidir ahir al vespre. L'objectiu és, en bona part, deixar clar que el seu vot a favor de la investidura de Sánchez no està garantit, malgrat que pràcticament tothom ho doni per fet. Amb aquest anunci, els republicans també busquen pressionar a Junts i, segons els republicans, els fons dels republicans citades pel País, la consulta es farà independentment de si hi hagi hagut un plantejament conjunt amb Junts o no. El 2019, Esquerra també va consultar les bases, però aleshores es va preguntar si havien d'obrir negociacions amb el PSOE, sense anar més enllà, amb una pregunta sobre la posició final davant la investidura. La direcció del partit també ha anunciat que el Consell Nacional, la convocatòria ha passat durant l'estiu d'assemblees territorials informatives per analitzar conjuntament amb la militància la situació política general. L'executiva entén que si ha neguit entre les bases pels resultats electorals, s'ha de convocar aquesta consulta. Per saber com encaren aquestes negociacions i què n'esperen, i també com veuen aquest canvi doncs, de bàndols pel que fa a la investidura, amb aquest canvi d'escó del PSOE cap al PP, avui al Via Lliure en parlarem amb la número 2 del partit d'Esquerra, Teresa Jordà, al Congrés, que és una de les persones que encapçalaran els grups de negociació amb els socialistes i també amb Junts. I encara en aquest marc de negociacions, Artur Mas considera que l'independentisme hauria d'anar encara més enllà i pactar també amb bascos i gallecs per fer més força aquesta possible investidura de Pedro Sánchez. Ho diu en una entrevista al Món.cat, creu que primer l'independentisme català hauria d'acordar una agenda comuna, però que si suma bascos i gallecs tindrien molta potència perquè representaria la plurinacionalitat de tot l'Estat. I avisa que si no sap jugar aquesta vegada, després no es pot queixar ningú de les conseqüències. A tot això, Salvador Illa ha tornat a insistir que tot el que es negociï ha de ser dins el marc legal. El primer secretari dels socialistes manté que Catalunya ha votat convivència i treu pit que Pedro Sánchez ha donat proves suficients que se l'ha jugat pels catalans, ho deia ahir a l'agència EFE.
Hi ha un marc de convivència que hem de respectar i dins d'aquest marc de convivència hem de veure com podem avançar. Per tant, el que es tracta és de continuar per part de tots amb una actitud de realisme, de pragmatisme, de seguir treballant per aquest camí, que jo crec que és el camí que Catalunya ha dit que vol seguir recorrent, que és el camí del diàleg, de la convivència, d'avançar, d'anar endavant.
Per cert, que avui el diari Ara fa un experiment electoral interessant sobre quin hauria estat el resultat de Vox de les eleccions de diumenge passat si Vox no existís, si no s'hagués presentat aquestes eleccions. Doncs bé, segons explica Aleix Moldes, Alberto Núñez Feijóo hagués tingut via lliure per entrar a la Moncloa sense dependre de ningú més. Els populars haurien obtingut 179 cadires al Congrés si haguessin obtingut tots els vots que va obtenir també Vox i haguessin sumat al PP. Per tant, haguessin sobrepassat sense problemes el llindar de la majoria absoluta, que és de 176. El PSOE també hauria perdut 7 diputats, s'hauria quedat a 115. I a Catalunya, el partit més perjudicat d'aquesta política ficció, en cas que no s'hagués presentat Vox, hauria estat Junts, que hagués passat dels 7 als 4 escons. En la majoria de casos els hauria pres, doncs, el PP. En aquesta línia, els pactes entre PP i Vox arreu de l'Estat deixen dues noves conseqüències, entre ells, per exemple, algunes comunitats i també ajuntaments. Per exemple, a l'Ajuntament de Palma, on els dos partits han pactat el canvi de normativa lingüística a l'Ajuntament. Entre altres coses, això inclou la desaparició del domini .cat de la pàgina web, que ara passarà a ser .es. Al més, el català deixarà també de ser prioritari en la comunicació de l'Ajuntament amb els ciutadans. Fins ara, una directriu obligava els funcionaris a dirigir-se sempre en el català, sempre que no hi hagués una petició explícita. I ara, l'Ajuntament s'hi podrà dirigir en castellà o castellà, en castellà o català, indistintivament. A Extremadura, també, on governa el PP amb el suport de Vox, la presidenta popular, Maria Guardiola, ha creat dues noves direccions generals. Són, atenció, la de caça i la de tauromàquia. Juntament amb la d'incendis, formaran part de la Conselleria de Gestió Forestal i Món Rural, que és l'única que governarà Vox. I al País Valencià, Compromís tem que la censura borriana s'estengui com una taca d'oli a altres municipis on hi governen també el PP i Vox. Malgrat que en aquest cas concret s'ha fet marxa enrere, no retiraran les revistes com, de, per exemple, Cavall Fort, que havien anunciat, no les tenen totes de cara a l'any que ve, i només per les revistes en català, sinó també per altres comptes amb contingut LGTBI. Ho deia ahir al Monarracó amb el Sergi Embudio, el seu portaveu Vicent Granel.
Jo no confié en ningú moment que vaig anar a subscriure i li dir per què, perquè este regidor ha sigut donant ordres als bibliotecaris de la biblioteca, en este cas, per exemple, pues, des de l'ordre que ha donat ha sigut que no se compre, que no s'adquirisquen més llibres infantils de temàtica LGTBI o de diversitat familiar. És a dir, que ell va a seguir donant passos i que el 2024 va a seguir passant.
El regidor de Compromís està convençut que la pressió social ha estat clau perquè l'Ajuntament es fes enrere. Però no només això. Crec que van veure que podrien tenir problemes, ja que la subscripció estava pagada per tot l'any amb diners públics i, per tant, ja no la podien retirar. I també hi tanquem aquest bloc de política amb un altre punt relacionat amb Vox. La Junta Electoral de Barcelona dona la raó a la formació d'ultradreta i declara que TV3 va incomplir el principi de neutralitat informativa contra el partit durant la campanya del 23J. Durant un reportatge reportatge a la televisió pública, va dir que Vox ha centrat el seu discurs en la xenofòbia, la lluita contra el feminisme i el perill de l'independentisme. Però la Junta Electoral ha conclòs que aquest vídeo va perjudicar el partit d'extrema dreta i que va beneficiar la resta. L'òrgan no ho considera prou greu com per obrir un expedient sancionador a la cadena, però això sí, els demana que no tornin a fer servir informacions semblants. TV3 té fins avui per presentar un recurs a la Junta Electoral Central. Quan passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí, també repassem l'altra notícia destacada en clau política, en aquest cas a nivell municipal, i és que Junts i els Comuns demanen a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que es posi les piles i decideixi d'una vegada per totes amb qui vol pactar. Ada Colau i Xavier Trias li recriminen que una setmana després de les eleccions espanyoles encara no hagi escollit soci. Tot plegat en el primer ple que Collboni va fer com a alcalde de Barcelona, que va ser un anar i venir de retrets creuats. De fet, qui també hi va posar cullerada va ser el popular Daniel Cirera.
Vostè ho sap, senyor Collboni, ja ho hem dit en diverses ocasions, és alcalde per accident, que el vam votar com a mal menor.
I senyor Cirera, els van assegurar que els Comuns no serien el govern i jo crec que s'emportarà una sorpresa dintre de poc temps.
I a vostè, senyor Collboni, li correspon decidir si vol ser l'alcalde de tots o prefereix llançar-se amb els braços d'aquells que han convertit o que volen convertir la ciutat de Barcelona en una ciutat de segona, no?
Va ser un ple polèmic perquè s'hi va aprovar també l'augment de sou pel govern municipal i la resta de regidors serà del 4%. Per tant, això vol dir que Jaume Collboni passa a cobrar 104.000 euros l'any, els tinents 102.000 i la resta de membres del govern 88.000. L'increment de sou també beneficia els regidors de l'oposició, tot i que els únics que s'hi van oposar van ser els Comuns i Vox. Ens informa Ferran Dalmau.
Més enllà del PSC, que és qui proposava l'augment, hi va votar a favor Junts i el PP i Esquerra es va abstenir. Vox i Comuns són els únics que van votar-hi en contra. Els d'Ada Colau ja van intentar baixar el sou dels càrrecs quan manaven, però llavors tota la resta s'hi va oposar i per això l'exalcaldessa diu ara que pujar els sous als tècnics sí que els sembla bé, però els polítics no. I la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, es justifica.
El sou de l'alcalde, en el meu cas, quan era alcaldessa, eren 100.000 euros, que a mi ja em semblava exagerat. Els vam intentar baixar, els altres grups no van estar d'acord. El que no faríem més mai és, a més, augmentar-ho.
És una manera de posar en valor el que fem. I no volem demanar perdó per treballar en política.
Vox, l'altre partit que s'hi va oposar a la votació, va dir literalment absolutament en contra. La resta de partits, en canvi, va passar de puntetes sobre aquest punt i van centrar les bales en el que a cap grup se li escapa. Collboni governa només amb 10 de 41 regidors i per això l'adverteixen que triï suports si vol tenir un mandat fàcil.
Per cert, que just abans d'aquest ple, Collboni va anunciar també el fitxatge de Santi Vila per dirigir un consell d'experts en infraestructures que aconsellaran l'Ajuntament també en aspectes com, per exemple, l'aeroport. Tots dos van coincidir a demanar que sigui un consell plural. La resta de noms que el formaran els sabrem al setembre i seran perfils, asseguren, professionals i tècnics. Això sí, cap d'ells cobrarà tampoc Santi Vila. Ho explicava el mateix Collboni i Santi Vila.
El debat sobre les infraestructures hauria de tenir una base rigorosa, sèria, tranquil·la, assossegada, que permeti prendre les millors decisions que afectaran el futur de la ciutat i del país.
Que pugui ser un comitè, vull pensar, que pugui treballar amb independència, amb coneixement, que sigui plural, com ho ha dit molt bé l'alcalde, que sigui útil.
Els Comuns, però, no els ha fet cap gràcia aquesta proposta que van comunicar just abans d'ahir del ple. Van insinuar que és una estratègia de Collboni per captar els titulars i treure-li presència al ple. Mentrestant, la decisió de l'Ajuntament de fer pregonera de les festes de la Mercè, l'escriptora Najat El Hachimi, continua aixecant molta polseguera. Ara diverses entitats han fet un comunicat expressant la seva preocupació i rebuig per aquesta elecció. Són l'Observatori contra l'Homofòbia, també la Unitat contra el Feixisme i el Racisme o la Plataforma Transestatal. Asseguren que l'escriptora té opinions islamòfobes i transfòbiques. També l'acusen d'haver anat contra l'educació sexual en diverses ocasions i és per això que demanen que se la descarti com a pregonera i es busqui algú altre que tingui una perspectiva política feminista que englobi a tota la societat. També Junts i Esquerra, en un comunicat a les xarxes, han girat l'esquena aquesta decisió del govern municipal. Els dos partits consideren que una persona que s'ha manifestat públicament en contra de les persones trans no pot representar a tota la ciutat. Ho deien lentament començar aquest cap de setmana a les portes del mes d'agost. S'espera molta mobilitat tant als aeroports com a les carreteres. Dimarts serà 1 d'agost, un dia en què tradicionalment molta gent comença vacances, i això vol dir que molta d'aquesta gent ja s'haurà agafat el dia 31 dilluns de festa per no haver de tornar a la feina. És per això que estem pendents d'aquesta operació sortida de l'aeroport del Prat, per exemple. S'espera un dels caps de setmana més moguts de l'estiu. Entre avui i demà hi ha previstos més de 1.800 vols, que són una vuitantena més que l'any passat. Això vol dir que cada minut i mig avui s'enlairarà o aterrarà un avió en aquest aeroport del Prat. Ahir va haver previstos un miler de vols i al vespre es van registrar retards de fins a mitja hora. Sapiguem quina és la situació a aquesta hora a l'aeroport del Prat en directe, i tenim el Josep Ferrer. Bon dia, Josep.
Bon dia, doncs a aquesta hora ja hi torna a haver més moviment de gent a la terminal. Les cues per facturar ara són més llargues que fa una hora, sobretot a Welling, la companyia que opera més vols a l'aeroport de Barcelona. També el temps d'espera per superar el control de seguretat per accedir a la zona d'embarcament és més elevat. Ara se situa entre els 7 i els 10 minuts. Els viatgers estan contents per començar vacances i la majoria no han tingut cap mena de problema.
Sí, cap a Islàndia, 10 dies i amb moltes ganes.
Anem a Mallorca, una setmana, els 4 junts. Al principi tot va a l'hora, no tindrem problema.
A Menorca, vaig cada agost. De moment va tot bé, ara veurem com va ser el control.
A Albània.
Anem amb la família per nostre compte, a fer 2 setmanes, i ja està, no, aquí a l'aeroport no hem tingut res, o sigui, al final tot bé.
A les carreteres... Trànsit preveu que avui surtin 340.000 cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona. És un 70% del 500.000 que està previst que surtin al llarg de tot aquest cap de setmana. Ahir fins i tot fins a les 8 del vespre només havien sortit 150.000 dels vehicles previstos, i de cara a demà, Trànsit preveu que tornin 260.000 cotxes. Són menys els que han sortit perquè molta gent ja es quedarà a la seva destinació de vacances. És per això que la P7 serà la via que pot acumular més problemes tant avui com demà, i considerant els vehicles que van cap a la costa i també els que en direcció a la muntanya. De fet, a la P7 és la via on ahir ja hi va haver més retencions ahir a la tarda. S'hi van registrar més d'una quinzena de quilòmetres de cua entre Subirats i Castellbisbal en sentit Tarragona, també sobretot a causa d'un accident. Per evitar retencions durant l'operació tornada, demà hi haurà restriccions pels camions i més de 100 quilòmetres de carrils addicionals entre la P7 i la C32. I que també es prepara per un cap de setmana mogut és Renfe. Han reforçat el servei i aquest cap de setmana preveuen transportar unes 400.000 persones. Aurora Rodríguez.
Fins dilluns la companyia ha programat 1.200 trens a part dels regionals. La majoria són AVEs i trens de llarga distància. Els destins amb més demanda són Madrid, Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia. Pel que fa als regionals, Renfe preveu que els viatgers vagin sobretot cap a la Costa Brava i la Costa de Tarragona.
Sí, com sigui, per tant, serà un cap de setmana amb molta mobilitat, una activitat turística que arriba després d'un juliol que ha tingut temperatura rècord. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Quin temps ha de fer aquest cap de setmana?
Doncs la calma dominarà en general, però amb força sol, tot i que amb petits matisos. Per exemple, ara al matí tenim alguns núvols baixos inofensius a punts de la costa, sobretot de Tarragona, situació que repetirà a últimes hores del dia i també demà diumenge, i a la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya que poden deixar alguns ruixats locals, sobretot Vall d'Aran, punts del Pirineu, Prepirineu de Girona i ara àrees properes. I en general, però, aquest temps tranquil per aprofitar i de ple estiu amb calor, que avui toca sostre, moltes màximes de 31 a 36 graus al prelitoral i a l'interior, fins i tot més altes a ponent, i xafogó a la costa. Demà entrarà la tramuntana a l'Empordà i baixaran una mica les temperatures.
Això vol dir que tant la nit d'avui com la demà continuaran sent més suaus que les últimes setmanes?
Sí, mantindrem la calor nocturna relativament a ratlla, sobretot amb més fresca a l'interior de la meitat nord i també al Pirineu, on es dormirà molt millor, i en canvi repetirem mínimes tropicals per sobre dels 20 graus al litoral, prelitoral, ponent i Terres de l'Ebre, sobretot amb xafogó a la costa, on les nits seran més pesades. Situació sense extrems, força suportable, tenint en compte que ens trobem en plena canícula, i si ho comparem amb la calor intensa de dies enrere. I la setmana vinent arrencarà amb temperatures semblants, però atenció, perquè a partir de dijous podem tenir una nova i clara refrescada tant de dia com de nit.
Gràcies, Xavi. Justament avui al Via Lliure, per analitzar com afecta la calor al turisme, parlarem d'aquest aspecte amb José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Per cert, que l'arribada de l'estiu dispara de nou la inflació, l'encariment del preu dels carburants coincidirà amb les vacances d'estiu i també el cost dels paquets turístics més cars que fa un any han fet créixer l'IPC 4 dècimes. Ha passat de l'1,9% al 2,3. El 9C de RAC1 ahir l'economista Josep Lladós deia que costarà tornar a veure els preus que hi havia abans de la pandèmia.
Hem de pensar que és una inflació que portem arrossegant per qüestions d'oferta, és a dir, qüestions que afecten directament els costos de producció. Si anirem reduint aquesta taxa d'inflació interanual, l'anirem baixant, amb el temps acabarem arribant a aquest objectiu del 2%, però és cert que encara ens hi trobem els preus molt per sobre dels que teníem abans de la pandèmia.
Això la setmana en què la Reserva Federal dels Estats Units i el BCE han continuat collant l'aixeta del crèdit. Han augmentat un quart de punt els tipus d'interès amb l'objectiu de refredar encara més l'economia descontrolada a la zona euro. De fet, l'economia espanyola ha moderat també el seu creixement aquest segon trimestre. Entre l'abril i el juny ha crescut només un 0,4%, segons recull l'Institut Espanyol d'Estadística. Malgrat que es tracta d'un creixement positiu, és una dècima més baix que el primer trimestre, quan el PIB va aconseguir un repunt del 0,5%. I ara que parlàvem de la calor i el turisme, aquest serà el primer cap de setmana amb la meitat de socorristes a les platges de Barcelona després que ahir comencés la vaga indefinida que ha convocat el sindicat CGT. Els socorristes demanen més personal i millores en les condicions laborals. Són peticions que dirigeixen a l'Ajuntament de Barcelona i també a Unar Group, l'empresa que els contracta. Per intentar desencallar la situació, ahir tècnics del consistori barceloní es van reunir amb representants dels treballadors, una trobada que va durar 8 hores però que va acabar sense cap acord. Avui hi tornaran. Mentre duri la vaga, els socorristes alerten que amb els serveis mínims del 50%, en moltes zones no estaran supervisades.
Des d'ahir fins que s'arribi a un acord o es desconvoqui la vaga, a totes les platges de Barcelona hi oneja la bandera groga. Moltes torres de vigilància estan precintades i plenes de pancartes reivindicatives i cada mitja hora aproximadament sona aquest missatge.
Són els serveis mínims per part dels treballadors i treballadores. Es recomana extremar la precaució en el banc.
Des de la megafonia s'avisa dels serveis mínims que ha marcat el govern i es demana precaució als banyistes. La falta d'efectius fa que moltes de les torres de vigilància no hi hagi ningú. Alguns usuaris veuen inquiets la falta de socorristes, però la majoria no estan preocupats i diuen que seguiran anant a la platja com ho han fet fins ara.
Normalment sí que em poso perquè porto nens i tal i s'apropem una miqueta per si hi ha algun perill.
O aquí es directamente sin pensar. Claro.
A mí no me preocupa demasiado, soy muy prudente. Yo voy a ir ahí, si no hay socorrista, pues...
Els socorristes de moment diuen que no aturaran la vaga fins que no es compleixin les seves demandes. Entre d'altres, reclamen més personal, allargar la temporada i millores en la prevenció de riscos laborals.
Gràcies, Agustí Serrat. Passen gairebé 2 minuts de 2:15. I els bombers grecs donen per controlats els principals incendis que cremaven el país. Són el de l'illa de Rodes, que ha consumit una desena part de la superfície, el de Corfu, que ha calcinat bona part del nord-est de l'illa, i també el de la regió de Magnèsia, a l'est de la península Helena. Aquest últim d'ahir es va complicar de valent després que arribés un dipòsit d'armes prop de la costa i el fes explotar, Adrià Garcia.
Ara les autoritats gregues han obert investigacions per esbrinar com van començar els incendis. El ministre grec de Protecció Civil, Vasilis Kikilias, ja dona per fet que molts dels més de 650 focs que hi ha hagut al país en els darrers dies els han provocat els humans.
Aquests dies hi ha hagut 667 incendis, és a dir, més de 60 incendis diaris a gairebé tot el país. Malauradament, un any més, la gran majoria d'ells van ser provocats humans. A més, la crisi climàtica ha provocat una onada de calor sense precedents i cada cop seran més freqüents, amb tot el que això comporta.
Per cert que des d'avui mateix Grècia té nou ministre de Protecció Ciutadana. Serà Tanis Oikonomou, després que ahir dimitís el fins ara titular de la cartera Notis Mitaraki. Ho va fer després de ser enxampat de festa en un iot ancorat a l'illa de Patmos, mentre els focs calcinaven altres zones del país.
En canvi, els focs de Sicília i al sud de la península del país encara no estan controlats, tot i la treva que han donat les temperatures en les últimes hores. I en el país que s'han dut fins ara la pitjor part pel que fa a les víctimes mortals d'aquests incendis és Algèria. La policia ha arrestat 12 persones en les últimes hores. Estan acusats d'haver provocat els focs que han matat ja 40 persones durant l'episodi de simultaneïtat que s'han viscut. Un episodi que, tot i ser provocat, s'ha vist avivat també per les altes temperatures. I en aquest context d'incendis al sud d'Europa, les agències de viatges catalanes asseguren que no estan tenint cancel·lacions d'última hora. Diuen que la majoria de catalans que havien reservat un viatge, per exemple, a Itàlia o a Grècia, marxaran de vacances tal com tenien previst. Sí que reconeixen, però, que els incendis han esgarrat les les vacances als viatgers d'altres països com Alemanya o el Regne Unit pel Prats.
L'Associació d'Agències de Viatges ACAVE ho atribueix al fet que els viatges dels catalans al sud d'Europa acostumen a durar pocs dies. En canvi, els viatgers del nord d'Europa contracten en general estades de llarga durada. En el seu cas, els operadors turístics els estan reubicant en destinacions properes com les Illes Balears. Ho ha dit a RAC1 el president d'ACAVE, Jordi Martí.
Evident que si la gent va buscar una illa un bon temps a l'arc mediterrani per gaudir de les vacances, una bona alternativa és algú proper, que vegis que en certa manera no hi ha problema i que sigui més familiar. Però no podíem dir que hi ha una tendència en aquest aspecte. Aquests destins que estan tan afectats a nivell turístic són d'altres destinacions, no tant com el mercat d'origen Catalunya, que sí que ho és, però no amb un volum que afecti més.
A l'agost es manté la tendència per les últimes setmanes i els catalans marxen, sobretot, cap a les Balears, Itàlia, Grècia i Croàcia, també cap als Estats Units i diversos països d'Àsia i d'Àfrica.
Els incendis no són l'única derivada del canvi climàtic, que també està provocant la desaparició de moltes glaceres arreu del planeta. En una d'elles, els Alps suïssos, el desgel ha deixat al descobert el cos d'un alpinista alemany que va desaparèixer, atenció, fa 37 anys.
El van trobar un grup d'excursionistes a prop del Cerví, un dels pics més coneguts de la zona. Durant la travessa van veure una bota i uns grampons. Al costat hi havia el cos de l'home desaparegut. Va passar fa uns dies i ara li han fet les anàlisis d'ADN. Els forenses han descobert que duia desaparegut des del 1986 i que quan es va perdre tenia 38 anys. No han donat més dades sobre la seva identitat. El cas és que no és l'únic descobriment que s'ha fet als Alps suïssos arran del canvi climàtic. L'any passat, en una glacera, van quedar al descobert les restes d'un avió que va caure a la zona fa 55 anys.
Passen 5 minuts a 9:45, de seguida repassem més notícies.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Aquest estiu a Carglass, amb la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals, perquè gaudeixis de la platja sense preocupar-te per la sorra.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 5 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, ja et cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 4 d'agost, de 3 a 7 de la tarda, versió RAC 1, amb Xavi Rocamora en directe des de Reus.
Home, però si farem el programa a la terra de l'Anna Brice.
La millor ciutat del món. Us portaré a fer el programa a Calmassó. És un lloc fantàstic.
Viviu una edició especial del versió RAC 1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 4 d'agost, a les 3, des del Centre d'Art Calmassó de Reus.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
90.682 90682.
Sèrie
6006.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Montse Interiors, últims preus rematant l'estiu.
Aprofita i renova els teus llençols, la tovallola de platja.
Descomptes fins al 70% del preu original.
I un 10% de descompte addicional per a compres superiors a 60 euros.
Només fins a exaurir existències. Montse Interiors, som 27 botigues. Troba la teva i inspira't a montseinteriors.com.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Passen 8 minuts de 2:15 i avui és un dia interessant pels aficionats al futbol, i és que els tres equips catalans de primera i de segona divisió juguen durant el dissabte de 8. Són Barça, Espanyol i també el Girona. Comencem pel Barça, que disputarà aquesta propera nit el primer clàssic de la temporada contra el Madrid, que també està de gira pels Estats Units. Pau García.
Serà el segon de la pretemporada pels blaugrana, que venen de perdre contra l'Arsenal per 3-5. Un partit que començarà a les 11 de la nit i jugarà a l'AT&T Stadium de Dallas. Aquest estadi, on habitualment es juguen partits de la Lliga de Futbol Americà, és un dels més moderns del país i està equipat amb mesures com climatització per evitar les altes temperatures. Ara bé, normalment el camp és de gespa artificial i per aquest partit s'ha hagut de substituir a correcuita per gespa natural, amb la qual cosa caldrà veure en quin estat està a l'hora del partit.
A Dallas, amb l'última hora d'aquest clàssic, hi tenim l'enviada especial a RAC1, la gira, Marta Ramon.
El Barça, menys rodat físicament que el Madrid, arriba a la cita de Dallas amb Gavi ja recuperat de les molèsties de l'esquena. L'única baixa que té és la d'Íñigo Martínez, encara amb fascitis plantar. En aquest moment de la pretemporada, el capità Sergi Roberto prioritza la preparació al resultat, però destaca que s'ha de sortir a guanyar.
Un clàssic sempre és especial, sempre és diferent a qualsevol altre partit, però bé, nosaltres només hem jugat ara un partit, vam tenir aquell problema estomacal, doncs, que molta gent va estar amb problemes i vam haver de cancel·lar el partit, així que és el segon partit que fem aquesta pretemporada, però bé, contra el Real Madrid sempre s'ha de sortir a guanyar i serà un partit segur que molt disputat.
El Madrid venen d'imposar-se en els dos amistosos de la gira i només tenen la baixa confirmada d'Arda Güler. Carlo Ancelotti està content de la gespa que s'ha trobat a l'AT&T i la treu del possible tauler d'excuses.
En el césped se puede jugar un buen partido, es un césped bueno, la pelota se mueve bien, no hay rebote, entonces creo que si no jugamos bien no es por el césped.
L'entrenador blanc diu que competiran, però tenint en compte que encara es troben en pretemporada.
Abans de la tarda jugarà un altre equip català de primera, el Girona, a les 4 contra el Blackburn anglès. El central David López té bones sensacions i està convençut que Oriol Romeu triomfarà al Barça.
López valora que Romeu té qualitat i mentalitat per sortir-se'n, tot i l'exigència que representa jugar de blaugrana. En una entrevista a RAC1 també va reconèixer que l'objectiu del Girona aquesta temporada ha de ser superar el desè lloc de la passada.
Marxem també cap a Manchester amb l'enviat especial de RAC1 a aquesta gira britànica del Girona, Miquel Agut.
David López és un dels millors amics que Romeu ha deixat a Girona. En una entrevista al Tu Diràs, assegura que costarà molt substituir-lo i que el veu preparat per rendir al Barça.
Pel Barça serà una peça fonamental. Molta gent no el coneix perquè potser no va veure els partits del Girona, però és un jugador que ja no sol pel recorregut que hi ha tingut. L'any passat amb nosaltres va fer una temporada espectacular, que fins i tot va arribar a sonar per la selecció espanyola, i crec que és una peça que li donarà un equilibri al Barça que ara mateix no té.
Tot i que falten fitxatges, López explica que té bones sensacions i que veu l'equip capacitat per millorar el desè lloc de la temporada passada.
Hi ha molts jugadors que ja estàvem l'any passat, que ja coneixem què és el que vol el míster. Ja hem tingut temps per veure coses que l'entrenador vol canviar respecte a l'any passat i partim. Per mi partim ja des de una part més avançada que l'any passat.
El Sant Cugateny forma part dels convocats que avui jugaran el quart partit de la pretemporada. Serà al camp del Blackburn de la segona divisió anglesa a les 4 hora catalana. No hi seran ni Borja ni Valeri, que ahir van viatjar a Barcelona per tractar-se d'unes molèsties en un peu.
I per rematar aquest menú esportiu d'avui, l'Espanyol rebrà l'Al-Wakrah qatarià. De fet, serà el primer dels tres equips catalans a jugar.
Sí, en un partit que començarà a 11:15 i que serà el tercer de la pretemporada de l'Espanyol, que arriba amb l'atenció pel cas Braithwaite. Després d'haver fugit aquesta mateixa setmana de l'Stage i haver tornat, el davanter danès ha perdut la confiança del vestidor. Això és el que assegura l'entrenador Luis García, que en una entrevista al Tu Diràs diu que el davanter és conscient de la seva situació.
La confianza del grupo la tenía muy muy grande, perdió parte de esa confianza y está en uno mismo o en él mismo el recuperar esa confianza, que el grupo se la vuelva a dar, porque es un muy buen futbolista, pero ha pasado una situación, o está pasando una situación complicada y comprometida, como todos los que estamos en el mismo barco. Entonces, él tiene que sentir que todos somos iguales y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la institución.
Braithwaite es va reunir amb el seu representant a l'hotel de concentració per desbloquejar la seva sortida de l'Espanyol. De moment té ofertes, però res ha avançat amb cap club. Pel que fa als fitxatges, de moment els blanquiblaus no n'han fet cap, però Luis García demana calma i assegura que els tempos del mercat es poden dilatar fins als últims dies.
Més tard connectarem amb el Joan Camil, enviat especial de RAC1 a aquesta estada de l'Espanyol a Marbella, per seguir de reull aquest partit de l'equip català. I avui, per cert, a l'Estadi Metropolitano de Madrid es juguen les finals de la Kings i la Queens League.
4 mesos després d'omplir el Camp Nou, la revolucionària Lliga de Futbol 7 creada per Gerard Piqué i Ibai Llanos tanca avui la segona edició del torneig masculí i la primera del femení davant de més de 60.000 persones. Les entrades van des dels 23 als 95 euros. I un apunt, perquè malgrat l'èxit que encara té la Kings League, les audiències a Twitch han baixat un 22% respecte a l'any passat.
Un minut i seran 9:45 del matí. I tornem a l'actualitat general perquè el Ministeri de l'Interior ha acatat la sentència del Tribunal Suprem i ha restituït al coronel Diego Pérez de los Cobos en el seu càrrec com a cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Fernando Grande Marlaska ho ha fet quan faltava menys d'una setmana perquè s'esgotés el termini fixat per la justícia. Marlaska va cessar el que va ser responsable del dispositiu de l'1 d'octubre l'any 2017 per la falta de confiança. Tot i això, el Suprem va anul·lar la destitució el març passat aquest any i, per tant, va donar la raó al recurs presentat pel coronel. I no deixem els tribunals perquè l'Audiència Nacional ha citat el comissari José Manuel Villarejo aquest proper dilluns per decidir si entra a la presó o no. Qui també haurà de comparèixer és el seu soci Rafael Redondo. El dilluns passat l'excomissari va ser condemnat a 19 anys de presó per delictes de revelació de secrets i falsedat. A Redondo el van condemnar a 13 anys de presó. Persones van participar ahir a Girona al minut de silenci per condemnar l'assassinat de la noia de 27 anys, veïna de la ciutat. És la 8a dona assassinada a Catalunya en el que portem d'any. El detingut pel crim masclista era l'antiga parella de la jove, que passarà aquest cap de setmana a mans del jutge. Des de Girona informa Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. La plaça del Vi va recordar la Carla, veïna del barri de Sant Narcís, amb un minut de silenci. El presumpte assassí i la víctima van tenir una relació, però va durar poc temps. Dijous a la tarda, l'home de 29 anys va anar a la casa de la jove, va lligar-la i la va escanyar fins a matar-la. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. El mateix arrestat va confessar el crim i els Mossos van detenir-lo. Durant el minut de silenci, la plaça del Vi va emmudir. L'alcalde Lluc Salelles va demanar als homes que reflexionin.
Faig també una crida a tots els homes, jo inclòs, a tots els homes de la ciutat i del país, que ens revisem. Tenim deures, tenim molta feina a fer per canviar-nos, per canviar el sistema i d'aquesta manera poder garantir també, perquè en som responsables, que les dones poden viure lliurement a Girona i a Catalunya.
La consellera de Feminisme, Tània Verges, va afegir un minut de silenci on hi va participar tot el ple amb els 27 regidors.
El minut de silenci també s'hi va sumar l'Ajuntament de Barcelona, que va començar així el ple d'ahir. Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut als telèfons 016 i també el 900 900 120. I encara en plana de successos, la falsa metgessa de Berga també va treballar a l'Hospital de Vic.
Sí, després de treballar 7 mesos a l'Hospital de Berga sense tenir cap títol, va passar per altres centres a Vic. La dona tenia un contracte d'un mes, però al cap de 10 dies la van acomiadar per falta d'aptituds. La dona de 30 anys té una causa judicial oberta per intrusisme, falsedat documental i usurpació d'estat civil. A més, la policia sospita que hauria treballat en 8 centres més.
Els infants i joves de Barcelona que necessitin un ingrés hospitalari per problemes de salut mental hi podran accedir sense llista d'espera. L'estrena d'una nova unitat a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb 8 llits ha permès eliminar-la del tot. A més, els pacients dels barris més desfavorits de Barcelona ho tindran logísticament més fàcil, com explica el cap de psiquiatria, el doctor Ramos Quiroga.
Fins ara, un nen que feia una tentativa de suïcidi ingressava a la UCI, temps més tard s'havia d'ingressar en un altre hospital perquè no hi havia la unitat d'hospitalització. Això ara no succeeix i és un gran avenç.
A més, aquesta nova planta disposa de sistemes molt innovadors i descarta qualsevol tipus de contenció mecànica. Benet Íñigo.
L'hospital calcula que en un any 180 nois i noies ingressaran a la planta, la majoria per intents de suïcidi i autolesions, un fenomen que no ha parat de créixer els últims anys, però també atendrà persones amb trastorns alimentaris, brots psicòtics i altres patologies. I l'atenció passa per tècniques innovadores. Disposen d'un sistema de realitat virtual i d'una sala anomenada Espai Blau que juga amb elements sensorials per ajudar a l'estabilitat dels pacients. La Clàudia, la primera noia que hi va ingressar, explica que el sistema funciona i que hi ha estat molt millor que en altres centres per on havia passat.
Que quan estàs molt atacat, per dir-ho d'alguna manera, o amb molta ansietat o el que sigui, pots anar, pots acudir sempre en aquest espai i sempre funciona. A mi sempre em va funcionar. És un espai que transmet molta calma.
A més de psicòlegs, psiquiatres i infermeres, a la unitat hi ha una professora que fa d'enllaç amb les escoles i instituts perquè els pacients mantinguin la dinàmica d'estudis.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10, de seguida tornem.
RAC 1.
Aquest estiu submergeix-te en el pla més fresc i divertit. Les teves pel·lícules favorites, les teves crispetes cruixents, el teu refresc més fresquet i a viure les històries més refrescants a la pantalla gran de Finesa. Aquesta setmana gaudeix a Finesa de Oppenheimer. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es. T'esperem.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau.
I aquest estiu no et perdis l'activitat familiar Operació Gelat. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Real i Assegurances i Naturgy. RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, en Alàrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u.
RAC més u presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
RAC1.
Seran les 10 del matí. Al Níger, el cap de la Guàrdia Presidencial, Abdurrahmane Tiani, s'ha erigit com el líder dels colpistes des de que dimecres han pres el poder del país. La junta militar que ha imposat el cop d'estat ja ha suspès la Constitució i dissol les institucions. Mentrestant, la comunitat internacional es va posicionar en la Unió Europea, per exemple, amenaça de retirar el suport financer al país i la ONU de suspendre les missions humanitàries. La Unió Africana i els països com França o els Estats Units també han condemnat el cop i demanen la lliberació immediata del el president legítim Mohamed Bazoum.
Les veus favorables a l'acció colpista arriben des de Rússia. El líder del grup paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha celebrat el canvi de poder al país i ha ofert el seu suport. Ho ha fet des de Rússia, on ha reaparegut amb motiu de la cimera russo-africana que s'hi ha celebrat aquesta setmana. Vladimir Putin ha estat un dels protagonistes d'aquesta cimera. El líder del Kremlin ha arribat a acords que inclouen l'enviament gratuït de 50.000 tones de cereal a l'Àfrica.
Atenció a això, ChatGPT consumeix 3 vegades més energia que Google, que és una dada que ha compartit l'Institut d'Enginyeria de l'Estat Espanyol. Afirma aquest institut que cada pregunta al xat té molta més despesa energètica que una consulta al buscador convencional. A més, també s'ha calculat que per tal d'entrenar aquesta intel·ligència artificial, OpenAI ha gastat tanta energia com la que consumeix una llar durant 23 anys seguits.
Això no només afecta l'ús d'energia, sinó que també es gasta molta aigua. Per a la refrigeració de tots els sistemes informàtics es van dedicar 700.000 litres d'aigua, mentre que a Google aquesta despesa és 55 vegades inferior. Aquest impacte ecològic també contrasta amb l'eficàcia de ChatGPT, i és que hi ha estudis que comencen a apuntar que cada vegada respon més vegades de manera incorrecta.
De tot això en parlarem avui al Via Lliure. A partir de la una del migdia ho farem amb el periodista del periódico especialitzat en tecnologia, Carles Planes. I la... La NASA ha encarregat a un comitè de científics que elaborin un informe sobre la possible existència d'OVNIs. Segons el president de l'Agència Espacial, el resultat de la investigació estarà llest durant el mes d'agost.
Tot plegat és una reacció a les sorprenents declaracions que aquesta setmana diversos exmilitars estatunidencs han fet al Congrés. Van assegurar que l'exèrcit i el Pentàgon tenen proves que demostren l'existència de vida extraterrestre. Es van referir, per exemple, a mostres biològiques no humanes. També van assegurar que els serveis secrets investiguen diversos objectes voladors no identificats en un intent de replicar la presumpta tecnologia extraterrestre. Ara el subcomitè del Congrés sobre OVNIs vol continuar estirant el fil i ja ha reclamat al govern que els entregui tota la informació que tinguin sobre el cas.
Tornant a casa nostra, a Barcelona, dimarts reobriran les estacions de la Barceloneta i també de la Ciutadella Vila Olímpica de la línia 4 del metro. És el primer pas abans d'acabar del tot les obres de renovació de la línia.
A partir d'ara, les obres continuaran entre les estacions de Barceloneta i Verdaguer, que des de finals de juny tampoc presten servei. L'objectiu de TMB és que la línia reobri el 26 d'agost. Les obres han de servir per renovar 6 quilòmetres de via, fer disminuir les vibracions que provoquen els vagons i millorar la fiabilitat de la línia.
I encara a la capital catalana, aquest cap de setmana hi haurà restriccions de trànsit en alguns carrers. Des d'avui no es pot circular pel passeig de la Vall d'Hebron entre l'Avinguda Jordà i el carrer de l'Arquitectura. El motiu són unes obres al costat de muntanya. Hi ha també un carril obert en sentit Llobregat, però en moments concrets hi poden haver talls a la Ronda de Dalt i al vial dels serveis de l'Hospital Vall d'Hebron. En aquest cap de setmana també hi haurà restriccions a la plaça dels 5 d'Oros entre l'Avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia.
Demà serà el dia de més afectació, amb talls al tram central i lateral de la Diagonal en sentit Besòs i els dos sentits del passeig de Gràcia. Per acabar-ho d'adobar, hi ha restriccions al carrer Balmes entre la plaça de Joaquim Folguera i la de Ronda del General Mitre. Avui hi haurà talls al costat Llobregat i demà al costat Besòs. A causa d'això, la circulació de l'Avinguda Tibidabo, sentit descendent, es desviarà cap al passeig de Sant Gervasi i el trànsit d'aquest carrer passarà per la plaça d'Alfons Comín.
I encara vinculat amb la capital catalana, el Tribunal Superior de Justícia anul·la els plans de l'exalcaldessa de la ciutat Ada Colau per fer pisos socials a la Casa Buenos Aires, una mansió ocupada del barri de Vallvidrera de la ciutat. El jutjat dona la raó principalment, volem dir, als propietaris que la volen tirar a terra i construir-hi un hotel de luxe.
La justícia ha deixat en paper mullat el pla urbanístic de l'Ajuntament que permetia la transformació de l'espai. Diuen que hi ha defectes de forma a la redacció del pla i que no pot tirar endavant. L'Ajuntament volia convertir l'espai en un edifici públic amb gairebé una quarantena d'allotjaments assequibles per la gent gran i també per joves. De fet, va ser una de les lluites socials més destacades del govern d'Ada Colau durant el mandat passat. Ara l'extinenta d'Urbanisme dels Comuns, Janet Sanz, ha qualificat la decisió judicial d'error i assegura que el text era correcte. L'Ajuntament actual del PSC té fins al 10 d'octubre per presentar un recurs, tot i que tal com avança el Nació Digital, encara no tenen clar si ho faran.
Falten 3 minuts per les 10, 2 minuts i repassem tota la informació cultural del dia.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Rack, rack. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ara al Bazar de Lidl, fregidora d'aire calent Silvercrest 9 en 1 per 99,99. T'estalvies 20 euros. I mig quilo de raïm blanc sense llavors per 1,19. T'estalvies un 32%. Lidl, marca la diferència.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de tot un clàssic dels 80, Enola Gay, dels britànics OMD. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10, 16, 34, 36, 49 i els sols, el 3 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Tots som 1.
Un minut i seran les 10 del matí. En plana cultural, Barbie arrasa les sales de cinema catalanes una setmana després de l'estrena. La pel·lícula ja és la tercera més taquillera d'aquest any i acumula més de 12 milions i mig d'euros a l'Estat. De fet, moltes projeccions han arribat a penjar el cartell d'exaurides. Les empreses del sector estan sorpreses amb aquest èxit del film i la comparen amb els de Marvel a Avengers Endgame, Trini Huguet.
Per les sales de cinema, aquesta ha estat la setmana més taquillera dels últims 10 anys. El director comercial de la cadena de cinemes Cinesa, Toni Illa, explica Tarracú que l'ocupació aquests dies és del 85% a tot l'estat. El fenomen Barbie, assegura, pot equiparar-se amb el fanatisme de Star Wars.
Si mirem únicament ja no a l'estiu, sinó aquest cap de setmana que és l'estrena de Barbie d'Oppenheimer, nosaltres hem tingut a nivell de la gent que ve al cinema el cap de setmana més gran des del 2019 que vam estrenar, i bé, realment ha sigut un boom. Ens esperàvem que la pel·lícula fos forta, però avui dia està superant totes les expectatives.
La directora